Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. La farmacèutica catalana Grifols, amb seu aquí a Sant Cugat, es desploma aquest dimarts a la borsa després de la publicació d'un informe que l'acusa de manipular els comptes. La companyia ha perdut valor al voltant del 40%, tot i que en alguns moments l'ha superat. Unes dades que s'han conegut després que inicialment hagi aparegut als parquets sense preu. La caiguda de la multinacional s'ha produït arran d'una investigació del fons Gotham City Research, que ja va fer caure l'empresa GoWex fa 10 anys, en la qual sosté que manipula el deute i l'edipte reportats per reduir artificialment el seu palanquejament. Grifols, en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la premsa, defensa la seva transparència, integritat i conducta ètica. De la seva banda, la secció sindical Interempreses de Comissions Obreres del grup Grifols explica a Cugat Mèdia que ja han sol·licitat una reunió d'urgència amb la companyia. És el tema central de l'informatiu migdia que els ampliem explicant que el fons baixista assegura que el nou CEO de Grifols, Thomas Glanzman, no suposa un canvi de direcció en la companyia, on assegura que està des del 2006. A més, afirma que ja era al Consell d'Administració quan les transaccions sospitoses descrites a l'informe van passar. Segons Gotham, la multinacional Dermoderivats utilitza societat GRF i Scranton, vinculada a la família Grifols, per manipular el seu deute. La resposta de Grifols no ha trigat en arribar i després de fer-se públiques aquest matí aquestes informacions assegura que són falses i són especulacions i afegeix que com a empresa compromesa amb la transparència, integritat i conducta ètica neguen i rebutgen categòricament qualsevol acusació de pràctiques comptables o d'informació errònies dels seus estats financers consolidats. En el comunicat, l'empresa també diu que com a empresa cotitzada informa i divulga plenament tota la informació pertinent relativa a totes les seves transaccions significatives amb el màxim nivell d'integritat i transparència per reflectir una visió exacta i just dels estats financers consolidats, diu, de Grifols. Les transaccions diuen que són parts vinculades i les divulgacions informades per Gotham City Research han estat completament divulgades i auditades des del 2018 i informades també al regulador espanyol. D'altra banda, Grifols assegura que els seus estats financers consolidats i els controls interns sobre la informació financera són robustos i estan subjectes a auditories periòdiques, diuen, i rigoroses. Grifols defensa que aquestes auditories estan fetes per una de les quatre grans firmes d'auditoria que, a més, sistemàticament informes d'auditories sense excepcions. El comunicat de Grifols acaba dient que, com a empresa líder mundial en el sector sanitari, diuen que tenen el compromís indestructible, diuen, de mantenir el màxim nivell d'integritat empresarial i financera. El govern corporatiu és i continuarà sent, diuen, la nostra màxima prioritat. Diu que sempre han mantingut i mantindran normes estrictes als seus informes comptables i que estan plenament compromesos amb una conducta transparent i ètica de totes les seves pràctiques empresarials. Dilluns, Grifols va tancar els mercats amb una cotització de 14,24 € i una capitalització a borsa d'uns 8.600 75 milions d'euros. Com dèiem, aquesta és la nostra notícia més important d'aquest informatiu migdia, una notícia que també poden ampliar i llegir a www.cugat.cat. Ara repassem altres informacions del nostre interès. I un dia més hem de parar de virus respiratoris perquè l'actual onada de grip no està col·lapsant els centres sanitaris de Sant Cugat ni els de la resta de Catalunya. Ho diu a Cugat Mèdia el doctor Manel Cervantes, que és santcugatenc i cap de malalties infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, que admet, però, que la sensació que pot tenir un ciutadà quan va a unes urgències és aquesta, si t'esperes 6 hores. L'escoltem.
Aquests dies què et passa? Tenim gent de baixa, tenim gent que ha fet vacances. Tenim les urgències físicament molt plenes. Però això vol dir que si fem bé el triatge de qui entra primer i qui després, doncs hi ha gent que espera 6 hores perquè l'atenguin, perquè només explica una mica de febre i mocs, per exemple. El que ve i diu que s'ofega o té dolor al pit, s'atendrà en minuts. Llavors, col·lapsat no està.
També assegura que ara mateix l'epidèmia de grip no és la pitjor dels últims anys, sinó que s'assembla a les del 2018 i 2019, just abans que la Covid apartés la grip com a virus principal.
Els dos virus que estan circulant ara són els mateixos dels últims 10 anys. Algun any predomina més el que es diu AQ, la QNU, que és el que es diu pandèmic, perquè el 2009 va espantar molt, però no va passar a res, i l'altre és un que es diu H3N2, i és el mateix, els dos aquests que estan circulant ara són els mateixos que van circular el 2018, el 2019.
De fet, el doctor Cervantes explica que la sensació que aquesta onada de grip és pitjor que altres es pot deure al fet que la quasi desaparició de la grip als últims 4 anys ha fet que alguna gent hagi perdut la immunitat natural. I precisament el DOC ha publicat aquest matí l'obligació de dur mascareta als centres i serveis sanitaris durant 15 dies naturals. La normativa afecta els ciutadans de més de 6 anys i fa referència als centres d'atenció primària, intermediària i de salut mental, i també als hospitals. La mesura s'estén a les persones treballadores, als visitants i als pacients, amb l'excepció de les persones ingressades quan romanguin en la seva habitació. L'escrit que ha signat el conseller de Salut, Manel Balcells, indica que la decisió s'ha pres després que en les darreres setmanes les dades epidemiològiques hagin evidenciat un important increment d'infeccions respiratòries agudes. El text apunta que els centres sanitaris són àmbits d'especial vulnerabilitat en els quals s'ha demostrat la necessitat de reforçar l'ús de la mascareta en determinats contextos i situacions. Així assenyala les persones simptomàtiques que estiguin en espais compartits, els professionals que atenen a casos simptomàtics, les persones que treballen en unitats de cures intensives o de pacients vulnerables. També indica la necessitat de fer ús d'aquests elements de protecció als espais d'urgències hospitalàries i centres d'atenció primària, incloses les sales d'espera. I atenció, perquè el 2023 ha estat l'any amb menys pluja de l'última dècada a Sant Cugat. El municipi ha registrat una acumulació de 241 litres per metre quadrat, la xifra més baixa des del 2014, que és l'any en què es comencen a registrar dades a l'estació meteorològica ubicada al centre d'alt de rendiment, el CAR, aquí a Sant Cugat. Segons aquestes dades, facilitades a Cugat Mèdia pel Servei Meteorològic de Catalunya, aquest registre suposa menys de la meitat de la mitjana de precipitacions previstes, és a dir, un 59% menys de pluja, fet que situa la ciutat com un dels indrets de Catalunya on més s'ha accentuat aquest dèficit d'aigua. La situació de sequera, que es repeteix per tercer any consecutiu, se suma a les altes temperatures. El 2023 també ha estat l'any més càlid dels darrers 10 anys, juntament amb el 2022. Així, la sequera acumulada és extrema, ja que és el tercer any que la pluja es queda molt per sota el que s'estima normal. El mateix succeeix amb les temperatures registrades, que s'han enfilat aquest darrer any per sobre de la mitjana estimada per al període climàtic 1991-2020. De fet, el 2022, amb una temperatura mitjana de 17 graus, i el 2023, amb 16,8, són els anys més càlids que s'han mesurat a Sant Cugat des del 2014. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, es tracta d'una anomalia d'1,5 graus per sobre de la mitjana esperada, ja que, tret d'aquests dos darrers anys, la temperatura al municipi s'ha situat entre els 15,6 i els 15,9. I segurament el rècord va més enllà dels darrers 10 anys, que són les dades disponibles a Sant Cugat. A l'Observatori Fabra, situat a Barcelona, al Tibidabo, la temperatura anual mitjana registrada el 2022 i el 2023 també ha estat la més càlida dels darrers 110 anys. I es veu la tendència en l'augment del termòmetre. Moment ara de la plana política. I és que en Comú Podem porta al ple de gener una moció que proposa crear una comissió especial informativa per esclarir si la regidora d'Educació, Carme Ardit, es va extralimitar en les seves competències quan va demanar als centres educatius neutralitat en el conflicte entre Israel i Palestina. La formació vol que aquesta comissió determini si es va vulnerar el principi d'autonomia dels centres i la llibertat d'expressió dels infants i la comunitat educativa, i si cal reprovar la regidora. En aquest sentit, la regidora d'en Comú Podem, Aina Balada, ha apuntat que la moció permetrà saber el posicionament de la resta de partits sobre l'actuació d'Ardit. L'escoltem.
Haurem de contactar amb ells i parlar amb Esquerra, que és per mi qui té més responsabilitat, perquè està sostenint aquest govern, no? I per tant la regidoria, i també amb el PSC. I també una part d'aquesta moció servirà per veure quines posicions tenen respecte a aquest tema.
Durant la roda de premsa de presentació de la moció, el partit també ha denunciat la falta de transparència i el silenci de la regidora d'Educació. Diuen que no ha donat cap resposta ni a les famílies, ni a la comunitat educativa, ni als partits de l'oposició, i així ho lamenta el portaveu del grup municipal, Ramon Gutiérrez. Moment ara de l'apunt cultural del dia. I és que la sala d'exposicions al centre d'Art Maristany, on ara es pot dia visitar la mostra Les imatges, la tasca, de Salvador Joan Pere, està tancada i ho estarà fins demà dimecres a causa de la inundació que ha patit aquesta nit de diumenge a dilluns. Segons ha informat l'Ajuntament, la caldera del soterrani de l'equipament municipal s'ha trencat durant l'apagada produïda al centre de la ciutat i ha provocat una fuita d'aigua de 2 o 3 dits a la sala d'exposicions. La incidència no ha afectat les obres exposades, però el consistori ha preferit tancar la sala d'exposicions ubicada al soterrani per seguretat. Els tallers que es fan a l'equipament funcionen amb normalitat. Durant el matí d'aquest dilluns, els operaris municipals han retirat l'aigua acumulada. Així mateix, també s'han desmuntat i retirat les peces exhibides per evitar que s'hi concentri la humitat. A l'espera que s'aixugui l'espai, el consistori mantindrà tancada la sala. L'exposició Les imatges, la tasca del Sant Cugatenc Salvador Joan Pere, inaugurada a finals de novembre, es pot visitar, de fet, fins al 11 de febrer, una vegada es torni a muntar l'exposició. I ara, esports. El president del Patí Hoquei Club Sant Cugat, Raimon Casas, lamenta l'estat enganxifós del parquet del Pub 2 de la Rambla del Celler després de la celebració del quinto de Nadal. Casas ha explicat que la neteja feta el 2 de gener per part de l'Ajuntament ha estat insuficient i els jugadors i jugadores rellisquen a la pista. L'escoltem.
Ha hagut el quinto de Nadal per protegir el parquet. L'organització va decidir col·locar unes lones sobre el parquet per no danyar-lo i el que va passar, doncs, per juntar-les, van ficar doncs, unes tires adhesives i aquest adhesiu ha passat al parquet. Llavors tenim lones amb diferents adherències que fan doncs, que el patinatge costi molt, que impossibilita quasi la pràctica, sobretot els primers equips, sobrecàrregues, zones on patina molt.
El Patí Hoquei espera que l'Ajuntament netegi el parquet el més aviat possible i eviti algun tipus de lesió. Eurofitness, gestora de l'equipament, ja ha comunicat al club que ells no netejaran l'espai perquè el quinto és una activitat que va gestionar l'Ajuntament.
L'Ajuntament, quines solucions dona? Que estan treballant en trobar la solució és netejar-ho. Però aquí, com qui gestiona pavelló de Rambla del Celler i Eurofitness, doncs suposo que estan buscant a veure qui ho neteja, perquè Eurofitness diu que no es fa responsable d'un acte que no li pertany al que va ser la concessió. No? I aleshores estem allà entre les dues empreses a veure qui neteja el pavelló.
Fons municipals han explicat a Cugat Mèdia que són conscients de la problemàtica i que estan treballant per resoldre la situació el més aviat possible. La qüestió és que els dos primers equips de l'entitat que militen a categoria estatal juguen aquest dissabte al Pub 2. El femení rep el Voltregà a la 1 del migdia i el masculí rep el Dominicos a les 8 del vespre. Veurem, doncs, si està solucionat ja l'estat en què es troba el parquet del Pub 2 de la Rambla del Celler. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 9 de gener de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Any nou i l'actualitat no s'atura. La situació econòmica de l'Ajuntament, el futur de l'escola La Mirada i els reptes esportius del júnior i el vòlei Sant Cugat han marcat els titulars durant 2023 i ho seguiran fent durant 2024. Avui volem saber quins són els 10 temes que aquest any nou seran notícia.
Número 1. Objectiu. Sanejar els comptes municipals.
Amb la previsió de tancar 2023 amb uns 25 milions d'euros en números vermells, l'Ajuntament engega l'any nou amb l'objectiu de revertir la situació deficitària. Per fer-ho, el ple ha donat llum verda a un pressupost de 144 milions, que suposa una reducció del 5% respecte als comptes de 2022 i que es van prorrogar el 2023.
Número 2. La Mirada. Hi ha llum al final del túnel?
El laberint per construir l'edifici de l'escola La Mirada segueix ple d'atzucacs. De moment, el jutjat ha desestimat el recurs contra el trasplantament d'arbres que havia de facilitar l'inici de les obres, però les mesures cautelars encara no han caigut. El darrer ple de l'any es va posar de manifest el trencament de consens per mantenir l'escola al Parc del Bosc de Volpelleres, Junts i el PP, amb l'abstenció de Vox, han forçat que l'Ajuntament obri la porta buscant emplaçaments alternatius.
Número 3. Cada gota compta.
Els embassaments de Catalunya es troben al 17% de la capacitat. Només que baixin un punt percentual es declararà la fase d'emergència per sequera. Així, la Generalitat activarà noves mesures. Es reduiran cabals ambientals en els rius Llobregat, Ter i Muga, s'ajornarà la posada en marxa de noves granges i hotels i es prohibirà l'ús de dutxes amb vestidors d'instal·lacions esportives i gimnasos que omplin piscines i facin servir el rec de gespa, sigui artificial o natural.
Número 4. Una connexió millor entre Sant Cugat i Rubí.
Les obres per urbanitzar, vianantitzar i fer més segur el pas de la carretera de Rubí, sota el pont de l'AP7, havien de començar el 2022, però els treballs de moment no han començat. La previsió és que el projecte, pressupostat en 1,5 milió d'euros, es materialitzi finalment aquest 2024.
Número 5. Menys decibels a Magener.
La reivindicació històrica del veïnat de Magener per instal·lar pantalles acústiques al pas de les autopistes AP7 i B30 ja ha començat a materialitzar-se. De moment, s'han retirat les tanques de fibrociment que separen el carrer de Folch i Torres de l'autopista i s'han eliminat els perfils metàl·lics de la zona.
Número 6. La Unió segueix sense aixecar el taló.
Fa un any tot feia pensar que en aquest moment el Teatre de la Unió ja estaria en funcionament. De moment, però, no és així, ja que l'adequació escenotècnica no està enllestida. És un projecte amb un cost de 2,6 milions d'euros adjudicat a l'empresa I+D, que preveu la instal·lació de tots els elements necessaris perquè l'espai pugui reobrir i tornar a acollir espectacles.
Número 7. Crol, Brassa o Papallona, Mirassol.
El complex aquàtic de Mirassol ja pren forma. Les obres, pressupostades en 7,3 milions d'euros, van començar el març de 2023 i la previsió és que durin uns 22 mesos.
Número 8. Un espai per la gimnàstica.
El govern preveu que a finals de 2024 comencin les obres de construcció del nou pavelló per a la pràctica de gimnàstica rítmica. Es tracta d'un equipament llargament reivindicat i que el govern del mandat anterior va preveure perquè fos polivalent i acollís altres pràctiques esportives fora de les hores d'ús de la rítmica.
Número 9. El júnior mira Europa.
Cita del nivell per al primer equip femení del júnior d'hoquei herba, que competirà a l'EA Kela, la màxima competició continental. El Loreto d'Irlanda serà el rival de les blau i negres als quarts de final, que es disputaran el 28 de març.
I número 10. El voleibol santcugatenc, de nou a l'elit.
El vòlei Sant Cugat segueix a l'elit estatal. Les santcugatenques disputaran per quart cop i per tercera temporada consecutiva la Copa de la Reina, que tindrà lloc del 26 al 28 de gener a Dos Hermanes. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step,
we'll be right back. La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Pero andado a caminar, ya no hay hogar al que pueda regresar. Pues al partir he aprendido a vivir con lo justo y sin mirar atrás. Y nota en tu interior, va gritando una flor, ya pasó ligero para encontrar un poquito de dinero para poder tirarse al mar. Muchos hermanos suyos lo han intentado ya. Y así sale dispuesto a encontrar al resto y buscarse una oportunidad. Y nota en tu interior, va creciendo una flor. Rosas y espinas a mi borracha, de que se camina, camina. Rosas y espinas, pero camina. Rosas y espinas a mi borracha, de que se camina, camina. Rosas y espinas, pero camina. Su casa cada noche pasa a la ciudad. Desde que llegó siempre repartiendo felicidad. Y él trae las flores con olores y sabores de toditos los colores. Pa' alegrar los corazones, pa' que ría, pa' que llore, pa' que todos se enamoren. Que la vida son dos días. Déjate llevar. Déjate llevar. Déjate llevar. Sabores de toditos los colores, pa' alegrar los corazones, pa' que ría, pa' que llore, pa' que todos se enamoren. Flores, olores, sabores, colores, amores de mi corralla.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Somebody help me. quarts de 3.